9 i 22 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, també el Pasqual Dosó i el Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com estan amb aquest temps plujós que ens ha fet la guitza tot el cap de setmana?
Encantada.
Sí? Jo no. Jo, a mi l'aigua una miqueta bé, però que caigui als pantanos m'agrada més que no pas que caigui sobre el meu cap.
Oh, jo més que a mi ja va agradar que caigui els empassaments, però perquè s'omplir un empassament ha de venir de dalt, no? Jo crec que a mi m'agrada molt la pluja. El que no m'agrada no és ni la neu ni el vent, no, però la pluja sí, perquè crec que és necessària.
Tot i que amb els pantans hi fa molta falta... Que
embassaments.
Els embassaments.
Amb dues S's.
Vale, embassaments.
Va, ja està.
Faci molta falta, crec que també feia falta aquí, a la nostra ciutat, a l'entorn, tot Collserola, que l'aigua, diem-li, calés avall, i que s'omplin, no sé si hi ha pous, però els pous s'omplin i que es muli la terra i que els arbres també, diem-li, absorbeixin tota aquesta quantitat d'aigua. Que plogui, que és temps de pluja i és estupendo que plogui.
Perquè caigui l'aigua sobre el cap dels fruitis perquè floreixin bones idees.
Que li toca el Pasqual, ara.
Motorista de pro, comprendreu que la pluja no és el que més il·lusió em fa perquè m'immobilitza, se t'omplen els nits, la casa t'omplen d'allò, de fang, i allò és un follon. És a dir, jo entenc totes les coses que dieu de la necessitat i de les utilitats de l'aigua, però a mi personalment m'estimo més que no plogui.
No. Però havia de ploure molt més, no? Perquè semblava totes les previsions semblava que havia de ser un diluvi.
Molt,
És que tenim un ull, Tenim l'ull de la pertorbació i sembla que s'ha eixamplat una mica més del que havíem previst, I esta, diuen que és la causa de que no hagi plogut amb la intensitat que s'esperava.
Ha plogut suficient, perquè cap a Tortosa i cap allà baix ha fet força mal,
Pasqual, l'aigua és la font de riquesa, inclús els paladets estan mirant, la tecnologia està mirant... No, per l'amor de Déu, per saber si pot haver-hi vida, ha d'haver-hi aigua. Per la qual cosa, l'aigua és imprescindible per a nosaltres.
És que el moderador ens preguntava si ens agradava que plogués o no, no si tenia utilitat l'aigua.
Però una cosa és que siguis tan egoista que diguis t'agrada perquè no puguis anar d'excursió, o l'altre digui és necessari l'aigua i m'agrada que plogui.
I després, fins i tot, si tenim força aigua, potser ens rebaixen el rebut de l'aigua. Que una part paguis el consum i dues parts siguin d'impostos i taxes, més de dues parts... Tela marinera,
Això només us passa als que teniu piscina, els que no
teniu
piscina...
No, perdona, la piscina, l'aigua és d'un any per l'altre. Jo potser fa 6 anys, no l'he canviat, ni penso fer-ho.
Però, perdona, l'estàs omplint, com que s'evapora, l'estàs omplint. I a 6 anys és on penso menys 2 o 3 vegades la piscina.
No tant, perquè a més sempre esperem l'aigua de pluja. El meu marit ho vigila molt. Però de totes maneres regar, ja paguem, no? No paguem per tenir un determinat terreny. A més, fins i tot ens en beneficiem tots de les zones verdes,
Aquesta tertúlia és impagable. Sí. Tu demanes que si ens agrada que plogui i aquí surt el rebut de l'aigua.
El rebut de l'aigua és escandalós.
Com a tertulians són molt bons, per això us tinc, colleta.
És escandalós, podria, el rebut de l'aigua.
I podria sortir que l'aigua que tenim en aquests moments a la Terra és la mateixa des de que va néixer la Terra.
Exacte.
O sigui que l'aigua sempre és la mateixa, per més que plogui o que deixi de ploure.
O sigui, aquests gots d'aigua que ens estem prenent se'ls han pres més gent
abans. Vés a saber qui se l'ha pres abans.
Jo estic escandalitzada amb el preu
de
l'aigua.
Que la tecnologia podrà recuperar la veu de Crist. De fa 2.000 anys,
si no
que les zones van funcionant, es reboten, van i bon i venen, i algun dia podem recuperar-ho.
Com vols que va recuperin una cosa que no ha existit?
Toma, no, existint,
no hi ha dubte.
Sí,
Perdona,
et diré una cosa, sí, jo crec que la naturalesa divina de Déu és un problema de fe, de Jesús, però que l'existència de Jesús de Nazaret, això és històric, això és demostrable, sí, això sí. L'existència de Jesús de Nazaret, sí. El que a atribuir a la naturalesa divina,
jo
no
discuteixo
d'això.
Jo he fet per això dubte, perquè he fet història.
No, escolta'm, que hi ha els registres...
Quins registres? De fa 3.000 anys hi ha registres.
2.000, home, tu no facis com la secretaria del PP que deia que Espanya existeix fa 3.000 anys.
Escolta,
tu fa 2.000 anys només.
Si no comparis amb segons qui, que m'ofens.
Per això ja... Però deia que la nació espanyola existeix fa 3.000 anys. No havia ni els celtes ni els íberes en aquella època.
No.
Escoltin, a veure, parlem dels resultats electorals d'ahir. Comencem pel País Basc, després si volen també podem parlar de Galícia. Vam tenir una victòria, jo diria, contundent del Partit Nacionalista Basc, amb 27 dels 75 diputats. Bildu es va convertir en la segona força, amb 21, i el Partit Popular i el PSOE, que havien governat en la darrera legislatura amb un pacte de govern, van caure, el PSOE queda com a tercera força amb 16 i el Partit Popular queda com a quarta amb 10. També hi haurà una cinquena força, UPyD, amb un representant. Els voldria preguntar què els semblen aquests resultats, què els sembla sobretot aquesta irrupció de Bildu després que finalment s'hagin pogut presentar i com valoren aquests resultats en unes eleccions sense la violència d'ETA. Qui vol començar?
Jo diria que no hi ha hagut la violència d'ETA, però també és la primera vegada que no hi ha hagut la violència d'Estat. Perquè fins ara, amb la llei de partits, aquesta coalició de Bildu, amb uns altres noms, no s'ha pogut presentar. Ja s'ha demostrat que amb llibertat s'han pogut presentar i representen, tenen 21 escons. És maco que els partits adversals, o sigui els nacionalistes, hagin avançat tant i siguin la majoria absoluta del Parlament. Tots els partits, menys Bildu, naturalment, tots han perdut percentatge de vots i han perdut escons. Esclar, se'ls han portat tot Bildu. Crec que és important i crec que... Però jo no confio gaire ni crec que l'efecte català hagi provocat res en el País Basc. Perquè el Partit Nacionalista Basc sempre ha anat a la seva i si li convé farà el que vulgui i si li convé associar-se amb el Convergència o amb algú d'aquí a Catalunya ho farà, però si no, van a la seva. Només cal mirar la història, jo sóc molt crític amb el Sabino Arana, va venir aquí a Catalunya a prendre el nacionalisme a finals del segle XIX, després ha fet un llibre que he llegit, contra els catalans, racista, xenòfa, i, bueno, escolta'm, i no entenc com a persona li dic a un carrer tan important com és allà, allà la princesa Sofia, que es diu Sabino Arana.
Són
un home nefast i que sustenten la seva nacionalitat moltes vegades amb el factor RH i no amb la seva cultura, perquè de cultura parla de Piba Roja i d'Olonamuno, no sé, és una cultura de caseríos, estic molt crític, eh? Una cultura de caseríos que no tinc... Té molta més cultura a Galícia que no al País Basc.
Va, més opcions.
El País Basc sempre ha sigut una cultura, com dius tu, de caseríos. L'any 70 encara no tenien gramàtica basca, perquè no la tenien, perquè cada caserío parlava un idioma diferent. I el PNB és un partit de dretes, ho ha estat tota la vida, tota la vida. Per tant, són carlistes i de dretes, continua el carlisme en el País Basc. Jo el tema del País Basc, el comentava abans d'entrar aquí a la tertúlia, és un tema per analitzar el número de vots, perquè, esclar, que un diputat per Àlaba valgui 6.000 vots i un diputat per Guipúscoa en valgui 26.000, i que tots tinguin el mateix número de diputats, 25 cada un, quan els ciutadans de Guipúscoa són molt més que els ciutadans d'Àlaba, jo penso que és un problema analitzar...
Però, és que això, si perdones, Maria, això es va fer perquè, quan es va fer l'estat del País Basc, és perquè Àlaba no sabia si s'entregaria...
Perquè Àlaba no se n'anés a...
No se n'anés cap a un altre lloc, eh? Això és un xantatge que van
fer Àlaba.
I la prova està que si no hi ha les tres províncies, o les tres antigues províncies, Àlaba sempre ha sigut pepera, o molt més de dretes que no la que han sigut el Guipúscoa.
Aquesta vegada no s'ha presentat Aralar, no s'ha presentat... A veure, hi ha que analitzar-lo, els resultats del País.
Bueno, però Aralar està dintre de Bildu, més o menys.
Sí.
Pasqual,
jo ja he acabat, eh?
Bé, jo la primera cosa que volia dir, tant en aquestes demarcacions d'Euskadi com de Galícia, és que hi ha hagut una abstenció important. Sí. Aleshores, jo crec que caldria canviar la llei electoral i donar el número d'escons...
Votant més del 60%, eh?
Sí, 62.
Ha votat el 65,83%.
A
tot Euskadi.
Ja m'agradaria...
A Galícia em sembla que no arribava al 50%,
el fregava. El que vull arribar, que algun cop ho hem plantejat aquí a la tertúlia, és que jo deixaria el 60, o sigui, el 38% d'escons buits.
Votaràs escons en blanc, aleshores.
Escons en blanc. És que jo estic convençut de que seria l'única manera com la gent s'espavilaria. Perquè, clar, jo crec que això de que l'abstenció... És a dir, fixa't que són molt demòcrates, però, en canvi, amb el número de diputats que hi hauria d'haver-hi, no ho són de demòcrates, perquè el número de diputats hauria de sortir del número de vots. El poble vol que hi hagi molta gent en el Parlament, els vota. El poble no vol... Com ho expressa? Això no ho expressa de cap manera. És a dir, crec que és una manca de democràcia el que omplim els parlaments quan la gent no vol que som.
La manca de democràcia és el repartiment electoral, per exemple, que hi ha aquí a Catalunya. Això sí que és falta.
Però jo estava parlant d'una altra cosa.
Menys.
És que si no, ens n'anem d'una banda a l'altra. Per tant, la primera cosa que dic és que crec que s'hauria de tenir en compte la gent que s'ha volgut abstenir. Segona cosa que veig. L'Esperanza Aguirre va dir, oi, ara veieu el problema que ha estat a l'aprovar Bildu, a legalitzar Bildu. Bueno, jo no sé quin problema hi ha. Sé que sí que ha sigut la segona força i fregant bé.
Pasqual, no oblidis que el teu partit va votar a favor de la llei de partits, eh?
A veure, jo segueixo pensant en la d'allò. I dic, i on estarien els 276.000 vots? Que aquests senyors què farien? Què haguessin fet si no haguessin pogut votar a Bildu?
Podríem preguntar potser on estan tots els altres que no han votat, que potser hi ha una part d'aquests.
També podria haver-hi que...
Perquè fora d'Espanya, fora del País Basc, hi ha moltes persones que s'han sentit expulsades del País Basc per por, que no és veritat.
Deixa'm acabar el Pasqual i ara continues.
Jo encara em queden un parell de coses més que dir. Per tant, dic, no sé on què haguessin fet aquestes persones. Tercera, a mi em sembla que Espanya ha desaparegut d'Euskadi. És a dir, els partits forts, no sé si són 40 o 50, no sé quants, de 75, no són espanyols.
48.
Va, sí, són espanyols. Dues terceres parts.
El PNB és espanyol.
Bueno, són nacionalistes. És a dir,
sí, 48%. Són 48 són diputats.
Són nacionalistes.
Sí,
de 75, 48 són nacionalistes. Per tant, aquí qui ha perdut és Espanya. Vull dir que abans no era així. I, evidentment, una altra cosa que em crida l'atenció és que no tenen comunistes. Suposo que Bildu ha absorbit tota la part esquerra, perquè els de Bildu, a part de ser independentistes, abans eren trotskistes, ara ja no sé què deuen ser.
Són molt d'esquerres,
però molt d'esquerres.
Simplificar-ho molt, que hi ha matisos.
És que comunistes tampoc tenien, la paraula comunistes tampoc la tenien a Barcelona, a Catalunya.
Iniciativa,
però no són.
És igual, digue-li, a nosaltres jo els hi segueixo dient comunistes i ningú se m'ho fes. Aleshores, el tema és el següent. Veig que l'esquerra se l'han portat tot a Bildu. No hi ha representants, anem a dir, EB, era Euskat Barts, bueno, perquè amb els noms em faig, EB, que eren els comunistes d'allò, el que aquí diem Iniciativa per Catalunya, el que sigui, Euskal Barbarsar o Barbarsar, no sé com es deia. Doncs aquests no n'hi ha, no, han desaparegut. Per tant, tota l'esquerra se l'han portat al Bildu.
Lourdes, bueno, que havies començat amb un...
Sí, bueno, no, havia fet una inferència, no?, amb el cas del País Basc, és un cas molt, molt particular, no? Aviam, potser abans que res, matitzar, Galícia és el 63,46% sí. De vots, per exemple, enfront del País Basc, el 65,7%. Sembla que hi hagi una gran diferència, no? I la realitat és que...
A
Galícia
número.
Ha baixat molt el nombre de votants, clar. Crec que amb 6 o 7 punts, i el País Basc només amb un 1 i pico, no? Vull dir, això sí, s'ha produït.
Ha pujat un punt al País Basc, jo crec.
No, ha baixat.
Ha pujat un punt, 64,68%
el
2009.
Un punt menys que la registrada el 2009.
No. Tinc les dades davant, 65,83%.
Llegiu diaris diferents. Diu, el País Basc, la participació final va ser del 65,7, un punt menys que la registrada el 2009, quan va ser...
Aquestes notícies...
No. Doncs el diari ara s'ha equivocat.
Les que jo he llegit... No,
està malament el diari. Perquè diu...
Però centrem-nos a fer una anàlisi.
Si el 2009... Vale, però vull dir, això ho escriu a la pàgina 11 de La Vanguardia. Bueno, aleshores, aviam, la qüestió és que tanta diferència de participació potser no n'hi ha, però amb el cas del País Basc, home, per mi és trist, diguem-li la manera en què ha interromput doncs, l'esquerra Berchale, doncs perquè dins d'aquest partit hi ha molts participants que tenen una trajectòria, des de luego, que no és la del meu gust. I m'imagino que aquells que han rebut doncs, el patiment de la pressió per part d'aquest grup estaran molt entristits. I jo, diguem-li, m'hi acosto aquesta gent mentalment. Número 1. Número 2. També hem de tenir en compte que en el País Basc hi ha molta gent que ha marxat del País Basc doncs perquè no ha pogut viure, ja tots sabem, l'extorsió, com ha anat amb el País Basc, i això ha fet que molta gent doncs, hagi hagut de marxar perquè tenien por pels seus fills, per les seves famílies, etc etc. És veritat, el 60% aproximadament, no?, han guanyat els nacionalistes. No, em preocupa i no m'agrada. Em preocupa i no m'agrada perquè veig que això a la llarga seran problemes. Tot i que el Urkullu, no?, amb el seu discurs, doncs va ser molt moderat, va dir entesa, parlem-ne, tal i qual, però diu una cosa i també diu l'altra. També diu que a declaracions de TV3, o sigui, una cosa era el discurs, diguem-ne, institucional, i llavors unes declaracions. Vaig sentir a TV3 doncs, dient que ells ja havien negociat amb Convergència, patatim patatam. Per tant, no m'agrada.
Els coneixem, els polítics, que a vegades modulen el missatge.
Vale. Número 1. I llavors una altra cosa. Si d'alguna cosa ens han d'ajudar els bascos en qualsevol de les facetes, tant per un sentit com per un altre, jo no me'n refio. Des d'aquí Catalunya sempre hem tingut, diem-li, com un referent a tot el component basc. Però, en canvi, ells sempre han volgut, ens han fet una botifarra d'aquí allà. Doncs, mira, aquells que estiguin contents per això, doncs, els felicito. Jo no.
El Narcís m'havia demanat un torn de paraula.
Sí, jo t'he demanat un torn de paraula, per contestar la Lourdes, sobre dues coses. Una que ha fet entendre, o ha donat a entendre, de que a Bildu li sabia molt greu perquè estan persones o organitzacions que havien fet patir la gent, ha agafat aquest eufemisme de patir, referia, jo crec que es havia referit a l'antiga ETA o als violents. Bueno, jo no sé, el PP a Galícia tenia com a un violent que és mort, el Frank Ibarne, i que el PP té molts hereus biològics...
No comparem, bueno, jo, favor,
sí que comparo.
Des de l'època de la democràcia, no. Tu no pots dir, doncs, hi hagi hagut ni una mínima falta del Partit Popular en el seu temps, Aliança Popular, amb l'època de la democràcia.
El Frank Ibarne va dir, la calle és mia, eh?
També ho ha dit com es diu, el de Convergència.
Encara no he sentit el PP que s'empareixi de res del que va fer els seus hereus. Hereus biològics i hereus ideològics.
Te'n vas massa lluny, Narcís.
Vaig lluny, no, però és que jo avui dia que Bildu, a dintre de Bildu hi ha gent de l'ETA,
sí,
i que són gent, doncs, escolta, jo no sé si
ho
sap,
però també hi havia dintre, no,
bueno, jo responc a la Lourdes, és com dir, i em molestaria que Esquerra Republicana diguessin, com que hi havia gent de l'estat català i hi havia gent de la violència de la terra lliure. Bueno, escolta, van renunciar a la violència, en un moment determinat la violència a vegades també té la seva justificació, i escolta,
la justificació, la violència, m'està justificant la violència, no en té mai cap de justificació, escolta, 18, la violència.
El 18 de juliol de 1976 va haver un acte de violència que va durar 3 anys i 9 mesos.
La violència en un estat democràtic no la té.
Però escolta, era un estat democràtic aquell de la República, eh? I el teu...
Narcís.
Li toca la Maria.
Estem en el 2000.
Sí, però és que està, no, però és que està parlant, inclús els que es van exilar o els que estan fora del País Basc, el PP volia donar-los el vot.
Sí, Narcís.
Això és una,
però la gent
això és
que ha
molt
nascut
gros.
Després d'entrar la democràcia en aquest país, tampoc no sé si és bo anar-se'n tan enrere. Però hi ha molta gent de 30 anys que no ha viscut totes aquestes històries que ens estàs explicant.
O
que,
si vols saber o conèixer el futur,
TV2 estan fent un reportatge fantàstic, sí, de l'època aquella, i que el Franco surt tan ben retratat com calia retratar-lo en algun moment. Per tant, si vols...
Televisió espanyola.
Sí, televisió espanyola. De totes maneres, a veure, jo penso que no podem de cap manera comparar les eleccions de Galícia amb les eleccions del País Basc, perquè la composició de Galícia és molt diferent a la composició del País Basc, la composició sociològica de la gent. Jo li explicava abans a micròfon tancat en el Pasqual com vaig viure unes eleccions que em sembla que eren autonòmiques a Galícia, amb un petit poblet d'Estaca de Bares, que em van explicar que els hi era molt fàcil anar a votar, havien d'anar a votar al poble de més a la vora. Els hi posaven un autocar, els hi donaven uns sobres a dintre l'autocar, votaven i se'n tornaven al poble amb el mateix autocar. Jo penso que Galícia es continua practicant això encara, estic quasi segura, perquè hi ha ciutats molt, hi ha pobles, que no són pobles, aldees, molt allunyades,
molt... I que viuen en un altre planeta.
No, és igual que hi arribi la tele. No sé si has estat a Galícia gaires vegades, però els diaris gallecs i les teles gallegues, no sé si és millor que no els hi arribin que no que els hi arribin.
I aquí a Catalunya no.
Perdó, un momentet, ja que hem parlat del País Basc i ara esteu també fent referència a Galícia, perquè la gent ho sàpiga, el Partit Popular va ampliar la seva majoria i el nacionalisme gallec va aconseguir 16 escons i el Partit Socialista va passar de 25 a 18. Per tant, Feijó repetirà com a president de Galícia, millorant els resultats de fa 4 anys.
Bueno, es diu, quedi clar. Es diu Núñez, no?
Núñez Feijó, perdó. Núñez Feijó. Que quedi clar.
Jo només volia dues coses també replicar a la Lourdes. Una, Bildu està legalitzat.
Pel constitucional, sí. El Suprem, que són dues vies sí. alternatives, una política i l'altra jurídica, sí. teòricament independents, doncs va deixar molt clar, la màxima instància de l'òrgan jurídic va dir que no era legal.
De totes maneres, si no era legal,
perdona, aquest cas sí que tenia dret al Tribunal Constitucional, perquè són drets constitucionals que es presenti la gent en un partit polític.
Però toca el Pasqual. Si no era legal, era perquè hi havia aquella llei de partits polítics que va ser quan va quedar que no sé si tothom hi està d'acord amb aquesta llei, que va ser quan va quedar apartat Bildu. La segona cosa que volia dir, només molt breu, és que, és clar, el discurs d'Urcullo, que dieu que ha estat moderat, etc, etc, el que passa moderat dintre, en campanya, jo crec que a Urcullo no li interessava de cap manera entrar en una lluita de nacionalismes amb Bildu, perquè Bildu sempre el guanyava. I llavors d'aquest tema se'n va allunyar tant com va poder. D'aquí la gent, d'aquesta, diguem-ne, estratègia electoral, la gent ha tret com a conseqüència que l'Urcullo és moderat. No, l'Urcullo el que no volia era entrar en col·lisió amb Bildu, i així ho ha fet.
Que t'estic parlant del discurs que va fer després, una vegada tenia sí. els resultats de les eleccions, ja. No t'estic parlant de a priori, sinó a posteriori.
Sí. I sí, perquè encara ha de saber amb qui pactarà, que aquesta, el tema postelectoral també és un tema interessant de dir.
Veurem com...
Pactarà el nacionalisme, pactarà no sé què...
Ho té complicat,
perquè amb el PP no arriba a la majoria. Amb el PP no arriba a la majoria.
A mi...
I no li interessa.
No interessa gens.
Jo penso que l'aliança PSOE-PP en el País Basc ens ha portat el número que ens
desastre.
Ha portat. Ens ha portat el número que ens ha portat. I per tant, l'Urcullo, encara que per ànima segurament que ho faria, estarà ben bé atent de no fer-ho.
Exacte.
O sigui, el desastre que us ha portat aquí és, encara esteu païnt, el mal de cap que ens va portar el senyor Rodríguez Zapatero. Això és el que teniu, que precisament és una...
Pues serà, mira, que el Rajoy ho fa de puta mare.
Pues mira, serà pels resultats. Serà pels resultats que precisament molts...
No he vist un inepte més gran a la meva vida.
Deixem acabar la Lourdes. Deixem un moment d'acabar la Lourdes.
One moment, please. Les eleccions a Galícia es plantejaven com un, diguem-li, com una autorització o desautorització també del govern del Rajoy. Fins i tot jo havia sentit que hi havia gent que deia... Em deixes acabar. Fins i tot havia sentit que algú deia que l'amagaven i que no volia que estigués per Galícia. Jo recordo que el tancament de campanya el senyor Rajoy va agafar avió directe cap a Galícia.
Avió de l'exèrcit, diguem-ho tot.
Per anar a Galícia. I en aquest cas, si és així, l'han revalidat i l'han revalidat
perquè molt. Perquè ja sabien els resultats.
Deixa que acabi, home. Vull posar la floreta, que la floreta és...
Deixeu acabar la Lourdes. Ara li toca a la Lourdes.
El president de la plastilina.
Narcís.
La qüestió és que ja s'han aixecat moltes veus que estan demanant la dimissió de...
Pérez Rubalcaba.
Del senyor Rubalcaba, sí, senyor.
I d'aquestes veus d'on han sortit?
Pues la, com es diu, aquella, no era, havia sigut la Trujillo, la senyora Trujillo,
no
crec
sé,
que està.
No sé que va haver alguna referència al Twitter,
és,
però...
No sé qui és la senyora Trujillo.
No va ser, ara no sé si m'equivoco, però no va ser responsable de la vivenda.
No, jo no sé qui és aquesta senyora.
Va, home, va.
Però vaja, que heu de fer els socialistes.
Que jo no soc socialista. I te dic una cosa, eh?
Mira, l'exministre socialista Trujillo espera que Rubalcaba dimiteixi després de la derrota electoral.
Deu haver llegit a La Vanguardia, això, no?
No,
Europa
no, no,
Press, surt Europa Press, que és una agència.
Unes declaracions que ha fet ella, però no dirà,
eh? Ho he trobat per aquí.
Sí, declaracions que va fer Europa Press.
Bueno, la senyora Trujillo, us vaig dir l'altre dia una cosa del senyor González.
Ministre socialista d'habitatge.
I la senyora Trujillo...
Ho veu si ho sé jo més que els altres? Jo no ho entenc, eh? Escolta'm una cosa, però no només la Trujillo, eh? N'hi ha diverses més que estan demanant que aquest tipus de lideratge que ja no funciona.
Nosaltres això ho fem en un congrés, no ho fem amb declaracions
sí, perdona,
a la premsa.
Sí, perdona, el senyor Patxi López no era el responsable de relacions inter...
I què?
Inter...
Però què té que veure una cosa amb l'altra?
Home, sí, per...
Tot el que estàs dient et vindrà la boca.
Ara estem fent un anàlisi d'eleccions.
El derrota...
No estem fent
el derrota i se l'emporten a Madrid.
Tot el que estàs dient et vindrà la boca el dia 26 de novembre. Perquè la Camacho haurà de dimitir, perquè la clatellada que us donareu serà immensa.
Ja,
i els socialistes també donaran una clatellada immensa.
Aquí la gent, diguem-li, ho interpreta diferent, ah, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. La gent no està...
Ho interpretes tu com
a convé. Afortunadament.
Aquí okay. Interpretem com vulgueu. A veure, exacte. Què heu de fer els socialistes? O què creus que han de fer els
socialistes? A veure, nosaltres, Maria, ja tenim la nostra full de ruta. Em parles dels socialistes espanyols?
Sí, en general.
Del PSOE o en parles del PSC?
Tenim, bueno, el PSC veurem el dia 25 com va.
El PSC però sí que veurem el dia 25.
Els dos resultats, almenys a Galícia i al País Basc, no eren tan bons.
A veure, jo sóc de l'opinió que ja fa molt temps, que fa masses anys que governem a masses llocs i això fa malbé a la gent. I no ho dic només pel PSOE, ho dic pel PSOE i per tots els partits polítics. I per tant s'ha de fer una regeneració amb gent jove, una regeneració amb gent amb unes altres idees no polítiques, amb unes altres idees de manera de funcionar, amb una altra ètica. I jo estic per això, per fer una regeneració amb una altra ètica. I hi ha molta gent que estem treballant en aquest camp. I bueno, la vida és llarga i ens donarà la raó, suposo, un dia o altre. I en això estem.
Maria, però jo, a part de l'ètica, també l'estètica del partit, però també hi ha una altra cosa, el canvi d'idees i les idees no.
No, jo no dic canvi d'idees.
Jo crec que sí, que s'havien de renovar-se una mica les idees. La societat està canviant.
Sí. No,
per exemple, el comunisme la i la democràcia cristiana no tenen raó de ser avui dia.
Sí, però nosaltres hem perdut el discurs.
Totalment.
Hem perdut el discurs perquè hem deixat de dir que som socialistes. I què volem els socialistes? Hem entrat en un discurs de ser més o menys nacionalistes. No hem sigut mai de nacionalistes nosaltres. Nosaltres el que volem és el bé de la societat.
Però el bé de la societat la volen tots els partits.
No,
i s'ha d'anar bellugant.
Bueno, però això va per tothom, 40
anys,
eh?
El socialisme, sí, per tothom.
Això va per tothom,
per tothom, per tots els partits. El que no pot ser és que la societat vagi per davant de la política. I no, aquí no hi ha líders polítics, perquè si agafes inclús aquí a Catalunya, que sembla que hi ha aquest trasbals, no, sembla que hi ha aquest trasbals, ha sigut perquè la societat ha arrossegat a la política. Perquè si no, la política encara seria encasquillada el mateix. El pacte fiscal, això, l'altre, no, ha passat com una onada. A Catalunya tenim la gran sort de que la societat ha sigut més llesta que la política. No d'ara, sinó de sempre.
Sí, però aquest és un problema cultural.
Sí. No, jo penso que hi ha...
Que li toca trobar el Pasqual. Excusa. Després per tu, Lourdes, sí, que m'havia demanat el de les, molt de silenciosament.
De les eleccions gallegues. Primera, celebro que el Mario Conde
no hagi sortit. I
confés i no sé què, hagi, diguem-ne, pràcticament fet el ridícul.
Encara delinqüent, hagi... perdona, delinqüent. Va estar processat
i convicte. Llavors, això vol dir que dintre de tot la política no té lloc per aventurers. S'ha vist aquí amb el Laporta.
És tertulià de l'intereconomia, eh?
I l'amo. S'ha vist aquí, o sigui, és a dir, jo crec que la política, o sigui, la gent espera algú més que aventurers per fer política. Segona cosa, jo crec que no té res a veure la gestió del Rajoy, o té poc a veure la gestió del Rajoy amb la votació a Galícia. Jo estic convençut de que la gent a Galícia votava a Galícia, no va anar votant o fent un plebiscit o recolzant l'opció del Rajoy. De tota manera, jo diré que va tenir mala sort el Rajoy, tot i així, perquè feia 10 anys, al cap de 10 anys van fer el judici del Prestige i va tornar a sortir tota la
Costa
de Morte i tota la plastelina, etc. Bueno,
sí, tot però el país no arriba a Galícia.
Tot i així, bueno, no, però jo ho vaig veure per la tele. Bé, tot i així, jo crec que han fet molt bon resultat i no crec que hagin pensat en el Rajoy. Sí que és veritat que si haguessin tret mal resultat al PP a Galícia, després li haguessin dit en el Rajoy, ho veus com que no vas bien? I en canvi ara no li poden dir això, però des del seu propi partit, no crec que per part dels electors. I per últim, el que volia dir és que crec que li falta il·lusió, ja no he parlat de Galícia. Ah, tampoc tenen comunistes, que això, bueno, jo li dic comunistes, perdonaràs que m'expressi així, perquè el Veira ha agafat, que és un gran polític, ha agafat tota l'esquerra i els ha pujat fins on ha volgut, perquè el Veira ha tret 7 escons.
Se'n va anar al bloque.
La meitat eren seus.
De tot i així, clar, com a mínim demostra això, però és que a més ha pujat la suma de BNG, de BNG, sí, i l'alternativa per Galícia, ha pujat 2 escons.
Bueno, el Partit sumant. Socialista s'ha estavellat.
Doncs aquesta és la situació. Però el Veira aquest jo penso que és un tio que té molt de ganxo. I per últim, ja entrant dintre del que estava dient la Maria, crec que en els socialistes els... Ha arribat un moment en què tots estàvem al centre, tots estem al centre. I com deia ella, els socialistes no deien que eren socialistes perquè els semblava que era dir que eren d'esquerra i que això no se seria més per la societat, i els de dretes tampoc diuen que som de dretes perquè també passa no sé què, no sé quantos. Tots estan al centre i el centre és molt difícil de bellugar-se i de disputar-ho. Aleshores, jo crec que al PSOE li falta un projecte il·lusionant. I només ho dic aquí perquè ho vaig sentir-ho, es veu que la Carme Chacón va fer allí un tuit d'aquests, una piulada, i es veu que 30.000 senyors se li van apuntar. No sé si serà l'alternativa a lo que diu la Trujillo del Rubalcaba, si és que de repente s'ha despertat por ahí, o què passa. De totes maneres, ho deixo aquí.
Bueno, jo abans no sé qui ha dit de que hi ha molta gent que no vota, hi ha molta població, diguem-li, que està allunyada i que realment no està per res del que se'ls diuen els polítics. I llavors n'hi ha d'altres que això de la societat civil, jo, la societat civil, si no està incentivada, no es mou massa per als temes polítics. La societat civil en general són normalment gent que està vinculada d'alguna manera amb el tema polític. Val? De vegades ho veiem fins i tot amb tertulians i tal, després els veus a les llistes, no? Van d'una banda o d'una altra. Per tant, això de que la població en general està interessada pels temes polítics, doncs mira, jo crec que no massa.
Home, hi ha un tertulià famós que fa de ministre ara, i ho fa pitjor que de tertulià. Feia més bé de tertulià que de ministre.
Està molt obert,
no, quasi bé tots han
Albert.
Estat tertulians. No sé si ho deies per la Chacón. No, aquesta havia estat ministra i està de tertuliana.
Albert.
Ja ho sé, ja.
Però de veritat, no considereu, per exemple, a Catalunya, amb el debat actual del futur de Catalunya, independentment del que pensi cadascú, que no hi ha un cert interès sobre la política? Una altra cosa és si els partits polítics et poden generar confiança. Jo ho pregunto perquè a mi, clar, la meva experiència personal em transmet que hi ha gent que la política, més o menys, doncs mira, ni fred ni calent, i que ara el debat els està implicant en unes discussions o en un interès que potser abans...
Saps per què? Per el tema.
No, jo us ho pregunto jo.
No. Perquè la gent perd el seu lloc de treball, perquè la gent se'ls està ballant els sous.
No. Això ho ha comentat i després parlava els altres. Però molt greument, és que queda molt poc.
El tema econòmic jo crec que és el que mou a les persones quan realment de cop es troben en una situació... Diu, qui m'ha portat aquí? Com és que perdo la meva feina? Com és que està tot això en perill? Com és que tinc familiars que es queden sense feina? És aleshores quan diuen què està passant. I una de les coses que s'ha de fer és aprimar aquest estat que és insuportable.
Això, a veure, jo estic absolutament en desacord. Jo estic d'acord amb el moderador. Crec que la gent jove està molt interessada pel fet polític i en això li donaré la raó al Narcís, perquè crec que tots aquests joves, si entren dintre de l'estructura de qualsevol partit polític, deixaran de fer política aviat. Per tant, penso que és veritat que els partits polítics han de canviar el seu mode de funcionar. Això fa molts anys que ho vaig sentir dir a un militant meu que me l'estimo molt, que es diu Raimon Obiols, però no, ningú han trobat l'alternativa de com funcionar, perquè l'alternativa democràtica ens hem acostumat a fer-la funcionar dins de les estructures d'un partit polític. La gent jove és, i no crec que per un tema econòmic, perquè afortunadament penso que estan pensant de forma diferent de com pensaven els seus pares i els seus avis. La gent jove s'interessa pel fet de la política, però no els hi agrada estar dintre les estructures i dintre les línies i dintre les directrius de qualsevol partit polític.
El dia que els partits polítics es democratitzin més, que obrin les estructures, la societat farà un esclai, sortirà. Estan lligats de peus i mans, però jo crec que la societat, sobretot aquí a Catalunya, està arrossegant la política. Aquí hi ha unes il·lusions, no hi ha abans després de l'11 de setembre, sinó abans. Aquest moviment de l'11 de setembre no va ser un abans i un després, no és una línia, sinó que ja es va anar gestant de feia molt de temps, i que la societat catalana, inclús amb moviments socials, aquí mateix el poble de Sant Cugat, hi ha un moviment social de moltes associacions, hi ha una riquesa de poble, una riquesa de la societat civil, i això es veu en tota la ciutadania catalana, es veu. I avui hi ha un article, em sembla que és el Jordi Cabré, que parla de que l'estat nació, la nació catalana, o l'estat nació, o la nació estat. Catalunya és nació abans que existís la possibilitat de ser un estat. Hi havia els Ateneus, hi havia això, hi havia l'altre. O sigui, la societat es belluga, la societat catalana es belluga. La qual cosa, els polítics han de recollir-ho i han de mirar de dirigir-lo i liderar aquest procés.
Jo volia dir primer, jo crec que és més fàcil passar de religió que passar de política. Hi ha gent que es considera religiosa. Bueno, lo de la religió després de que et moris ja veurem com va la cosa. Però lo de la política, després de la política, això jo crec que sí. Lo de la política sí que és un tema que t'afecta molt. Lo de la religió et pot afectar o no en funció de que et moris o el que sigui. Però la política t'afecta dia a dia. Per tant, crec que la gent no hauria de passar de la política. El que deia la Lourdes és que a mi em sembla que al final només votaria en els funcionaris, els que estan ficats dins dels partits polítics, etc, etc. I en canvi jo crec que vota molta més gent que aquesta que ens definia la Lourdes com la gent interessada per la política. I per últim el que volia dir és que jo no crec que el tema econòmic sigui en absolut no l'únic, és que sigui un factor massa, és a dir, pot ser-ho de cara a buscar a quin ventall t'apuntes, si a les dretes, a l'esquerra o així, però votar per tema econòmic jo crec que no els ha de votar, o almenys jo crec que aquí ens passa, per il·lusió. Aleshores sí que és cert que ha d'haver-hi partits que et vagin il·lusionant. És evident que t'han d'ensenyar, t'han de donar, han d'influir una mica en el teu pensament, però sobretot que et donin una mica d'il·lusió.
Mireu, 22 anys i estic en l'ensenyança, amb persones que inicien la seva entrada als temes de votar i així. Amb aquests 22 anys, els hi pregunto jo, ningú té postura entre els 17 i 18 anys.
Perquè no es volen enfadar amb la mestra, que és el PP, i ells no són del PP.
Quin tipus d'escola, per favor? És una escola que venen gent de tots els nivells, que no estic en una escola d'altes èlits,
ni hablar. Allò sí que tot.
La percepció quina és?
No, la gent... I és més, et diré, no fa massa un conegut, no vull dir el nom si tal, i no pel Partit Popular, però deia, m'he afiliat a aquest partit per assegurar-me...
Quin partit?
No vol dir-ho,
digues.
Un lloc de treball, per tenir accés, literal, t'ho juro.
Sí, segur.
Literal, t'ho juro.
Ahir, en un moment de l'entrevista dels Salvados, no sé si la van veure, Artur Mas li va dir al Jordi Évole, veig que hi ha algun que s'apropa molt en segones circumstàncies, ja m'oloro que volen lloc de feina, i va dir aquest... no el volem. Sí. Això és el que diuen.
Però ja ho veus.
Escolti, Maria, Pasqual, Narcís i Lourdes, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. Ens veiem la setmana vinent. Que vagi bé.
Molt bé. Gràcies.
Adéu.